Bon dia, els parla Alberto Rebella des de l'Institut Jaume Balmes de Barcelona, situat al centre de l'Eixample de la ciutat. Benvinguts a una nova edició del programa Coneix-Món, un programa dedicat a conèixer la realitat política, social, cultural i geogràfica d'un país estranger. En l'edició d'avui, dia 17 de desembre de 2012, ens centrarem en un dels països més fascinants del planeta, un país amb milers d'anys d'història i on la seva gran extensió, que fa que el puguem anomenar subcontinent, fa que en el seu territori s'hi puguin distingir centenars de llengües i dialectes, amb les seves cultures corresponents, produint una diversitat immensa que a continuació intentarem desgranar. Com ja estareu intuint, el país del qual parlarem avui és l'Índia. Concretament ens centrarem en tres aspectes de la realitat sociopolítica del país del riu Ganges i del Taj Mahal, que en els darrers anys s'ha convertit en un país emergent en l'economia mundial, inclòs en el grup anomenat BRIC. Avui parlarem de la població, del govern i de la geografia política de l'Índia. Amb tot això i molt més, comencem Coneix Món. Per començar parlarem amb Cristian Miranda, que ens explicarà la població de l'Índia. Bon dia, Cristian.
Bon dia. Jo parlaré de la població de l'Índia. L'Índia té una població d'aproximadament 1.160 milions d'habitants i, curiosament, el 31,2% de la població és menor de 14 anys. És el segon país més poblat del món, després de la Xina. L'esperança de vida és lleugerament més gran a les dones, amb 70 anys, que als homes, amb 65. Ètnicament, l'Índia està dividida per hindoàrits, que formen un 72% de la població, els dravídics formen el 25% i un 3% està compost per ètnies no identificades. Aquestes ètnies es troben repartides en ciutats com Calcuta, Bombai, Chennai, entre altres.
Moltes gràcies, Cristian. Ha estat un plaer que hagis compartit amb nosaltres la teva informació.
Ara l'Enric Florit us presentarà el tema de la geografia política de l'Índia.
L'Índia està dividida en 28 estats o regions. Antigament havien estat 31 estats, però Pakistan, Bangladesh i Bhutan es van independitzar el 1947, 1971 i 1949, respectivament. A l'època de l'Índia britànica hi havia diferents tipus de regions, cadascuna amb una forma de govern diferent i pròpia. Les províncies havien estat governades per un governador local anomenat virrei, i els estats principescos estaven regits per regidors locals amb càrrecs hereditaris. Els estats es van dividir a partir de 1947 amb la separació del Pakistan i es van redistribuir algunes províncies i estats principescos a cadascun dels nous estats. L'estat de Hyderabad, de població musulmana, va intentar declarar-se també independent, però l'exèrcit va intervenir i no es va aconseguir la separació. Entre els anys 1947 i 1950, els estats principescos es van anar transformant progressivament en províncies. L'any 1956 es va reorganitzar la divisió territorial segons criteris lingüístics. Actualment, l'Índia és un estat federal, en el qual la seva Constitució es defineix per ser una república sobirana, socialista, secular, democràtica, on cadascun dels seus estats té una organització i una o més llengües oficials. L'Índia presumeix de ser el segon país més gran pel que fa a nombre d'habitants, amb 1.160 milions de persones. Un 70% d'aquesta població viu en zones rurals, tot i que en les últimes dècades hi ha hagut una forta immigració cap a les zones més industrialitzades, fet que ha produït que es creixin àrees metropolitanes amb excés de població.
Gràcies, Enric. A continuació, Gabriel Coromines ens explicarà com funciona el govern de la Índia.
Bon dia, Albert. Haig de dir que la Índia actualment és una república i està governada per un govern central anomenat Govern de la Unió i regeix sobre 28 estats i 7 unions territorials. La seu del govern està a la capital, que és Nova Delhi. La Índia està considerada la democràcia més gran del món, ja que, com han dit tant l'Enric com el Cristian, té 1.160 habitants i com a tal té el poder dividit en tres branques: l'executiu, que és el que aplica les lleis, el legislatiu, que elabora i les discuteix, i el judicial, que és el que les jutja. El cap de l'Estat és el president del govern, o sigui, el cap del poder executiu, i exerceix el poder amb l'ajut dels consells de ministres. El poder legislatiu és el Parlament i és bicameral, o sigui, està composat per dues càmeres. Una cambra és la cambra baixa, que és l'elecció directa de 545 membres, que s'anomena Lok Sabha, que en el seu en hindi vol dir la casa del poble, i la cambra alta, que són 250 membres elegits indirectament, i és anomenada Rajya Sabha, que en hindi vol dir Consell d'Estats. El Parlament té supremacia parlamentària. Tots els membres del Consell de Ministres, així com el primer ministre, són membres del Parlament. Si no ho estan, han de ser elegits dins un termini de 6 mesos a partir del moment en què s'assumeixen les seves respectives oficines. El primer ministre i el Consell de Ministres són responsables davant la Lok Sabha col·lectivament. El poder judicial té la Cort Suprema de Justícia en el seu apex, 21 tribunals superiors i nombrosos tribunals civils, penals i de família a nivell de districte. Les lleis bàsiques civils i penals que regeixen els ciutadans de l'Índia s'estableixen en legislació parlamentària important, com el Codi de Procediment Civil, el Codi Penal de l'Índia i el Codi de Procediment Penal. El sindicat i els governs estatals individuals constitueixen en branques executiva, legislativa i judicial.
Moltes gràcies, Gabriel. De tota la informació que ara ens ha dit tant el Gabriel, l'Enric com el Christian, Artur, què podem concloure?
Doncs en aquest programa hem vist que l'Índia és un dels països més extensos i poblats de la Terra, donada la seva immensitat demogràfica, i trobem divisions entre els grups ètnics. L'Índia, el que actualment podem dir que és una república federal amb els poders judicials, legislatius i executiu dividits, havia estat un país dividit en 31 estats, cadascun governats pel seu regidor durant l'època de l'Índia britànica. Ara només compta amb 28 estats, donada la independència de Pakistan, Bhutan i Bangladesh. Moltes gràcies.
Continuem el programa amb dos convidats de luxe que tenim avui en el nostre locutori. Cristina Lier, coordinadora de CETEM, bon dia.
Bon dia.
I Héctor Solà, viatger a l'Índia amb l'organització, bon dia.
Bon dia. Comencem el torn de preguntes. La primera pregunta és: creuen que l'Índia esdevindrà una potència mundial amb la quantitat de gent, recursos i territori que té?
Pràcticament ja ho és.
Bueno.
Sí, sí, i tant, i tant.
Molt bé. La segona pregunta, arribarà a ser el país més poblat del món en un futur?
Jo crec que no, que Xina seguirà sent el país més poblat del món. El que passa que la Índia sí que està creixent molt, però ara estan controlant bastant el tema dels naixements, perquè saben que tenir molts fills, abans, en el moment que tots els fills es dedicaven a les terres, sí que els hi podia ajudar el fet de tenir més fills per conrear les terres, però a poc a poc les terres van desapareixent i s'han de mudar cap a les ciutats. Hi ha una ciutat, tenir més de 3 o 4 fills és complicat. Llavors ells mateixos van parant aquesta, intentant controlar aquesta natalitat.
I és l'Índia un país molt desnivellat en el repartiment de recursos? Això ho tenim clar. Doncs més o menys quin tant per cent de la població té una riquesa, quin tant per cent de la població és pobra?
Clar, això no t'ho sé dir, però del que nosaltres quan encetem viatge a aquests països sí que anem més aviat a la zona rural i estem en la zona bastant més pobra, i clar, gent rica no sé si dir-te que són un 5% o alguna cosa així, però molt pocs, vull dir, en coneixem molt pocs nosaltres pel viatge. Llavors, clar, en tants percents no ho sé perquè t'ho hauria de mirar allò estadísticament, però per la sensació que tenim nosaltres quan viatgem allà és que hi ha un tant per cent molt petit de gent rica i un tant per cent molt alt, potser el 90% de gent que realment és pobra.
Molt bé, doncs aquí acaba el torn de preguntes.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, ara continuem parlant amb Héctor Solà. Quantes vegades ha viatjat a l'Índia?
Doncs només una.
Una? I quina és la primera experiència, la primera impressió que es va endur un cop va arribar al país?
Que feia moltíssima calor. És un país que bé, que el clima és difícil, vinguent d'aquí. I també, sobretot, em va xocar molt, jo vaig aterrar a Bombai, i és la desigualtat que hi ha. A les zones rurals, per exemple, que és on vam passar la majoria del temps amb el grup, la gent és molt pobra, però no és miserable. En canvi, a les ciutats, això ho veus, hi ha aquest tant per cent tan petit de gent rica, que a més són rics i es veu que són rics, i després hi ha els grans slams. Si heu vist Slamdog Millionaire, doncs és un exemple de gent pobra que viu molt miserablement i bé.
Vostè va viatjar amb l'organització Setem.
Sí.
Per què Setem?
Bé, va ser així una mica de casualitat. Jo estava buscant fer un viatge una mica diferent, amb un turisme més responsable, i tenia una amiga que em va comentar que Setem muntaven viatges a visitar organitzacions locals de cooperació i de desenvolupament, i bé, em vaig interessar i em vaig apuntar a Setem.
I creu que és una bona experiència? La recomanaria a altres persones perquè viatgessin a la Índia amb Setem?
I tant, sí, sí. Jo vaig aprendre moltíssim. Vull dir, no vaig anar ben bé a cooperar. És més un viatge d'aprenentatge personal per després poder explicar com estic fent ara la meva experiència i de veure que hi ha altres maneres de viure la vida i bé, adonar-te doncs que doncs això, que hi ha altres realitats que no són com la nostra, però no per això no són ni millors ni pitjors.
Moltes gràcies, Héctor Solà, viatger a la Índia amb l'organització Setem. Moltes gràcies a tots els oients per un dia més haver estat amb nosaltres en una nova edició del programa Coneix Món, que avui hem dedicat a la Índia. Amb ganes de tornar-nos a trobar, ens esperim fins la propera. Aquest que us parlen, Albert Torrevella i Carles Casas, i els nostres col·laboradors, Enric Florit, Cristian Miranda, Artur Menéndez i Gabriel Coromines.